El Barça ja és als quarts de final de la Lliga de Campions, després que ahir va superar l'Olympique de Lió per 5-1 al Camp Nou. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Un partit que, això sí, a banda de la classificació, ens deixa una mala notícia. Dembélé estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
S'ha lesionat el bíceps femoral de la cuixa esquerra, la zona que ja tenia afecta. De Valverde va fer saltar al camp l'extrem francès a 20 minuts del final. Se sabia que el risc de lesió era alt, però el marcador reflectia el 2-1 i l'Olympique de Lió sotmetia el Barça i s'exposava a camp obert. Valverde necessitava gol, velocitat i desequilibri, i Dembélé va complir, però es va trencar. Després de marcar el 5-1, va comunicar a Valverde que s'havia fet mal, i Rakitic se li va costar per dir-li que no forcés, que pràcticament ni es mogués. Aquest matí se li han fet proves 3-4 setmanes fora. Es perdrà 3 partits de Lliga segur al Villamarín, a casa contra l'Espanyol, i el Madrigal és dubte pel duel contra l'Atlètic de Madrid, i arribaria per l'anada dels quarts de final de la Champions. Tot això després d'una classificació del Barça per quarts, la dotzena consecutiva d'un Barça liderat pel de sempre, per Leo Messi.
Sí, un partido increíble de Leo. No se puede hacer mejor, y es verdad. En muchas facetas del juego, a la hora de hacer goles, a la hora de defender, a la hora de dar asistencias, a la hora de ordenar el juego, eso es todo lo que nos da. Y aunque estemos acostumbrados, también nos sorprende cada día.
Dos gols, dues assistències, implicació defensiva d'un Messi que va agafar el timó de l'equip a l'inici, i també quan el Lió va fer el 2-1 eren minuts de patiment al Camp Nou.
Pasamos un ratito, la verdad, de sufrimiento con el 2-1, la verdad que necesario, no complicamos solo en una jugada de balón parado, y la verdad que ellos no habían hecho nada hasta ese entonces, pero bueno, por suerte llegó el 3-1 y volvimos a estar tranquilos.
Però Messi en acció individual va decidir calmar els ànims, 3-1, calma, i a partir d'aquí festa. Piqué primer i Dembélé després situen el Barça com l'equip que juntament amb el Bayern ha aconseguit ser els quarts de final de la Champions per 17a vegada. I amb els canvis econòmics de la UEFA aquesta temporada, això vol dir un ingrés pel fet de ser quarts de 10 milions i mig d'euros.
Però independentment del guany econòmic, el que és realitat és que demà el Barça serà un dels 8 equips que entrarà al sorteig dels quarts de final. Un sorteig que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació, i que també inclourà el quadre final. És a dir, que els equips, inclòs el Barça, sabran si superen els quarts de final, també amb qui disputarien les semifinals. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, podem destacar que no hi ha cap equip alemany, només hi ha un de la Lliga Espanyola, el Barça, i en canvi hi ha 4 equips de la Premier anglesa.
Serà un sorteig pur, sense cap condicionant. De fet, l'únic és que els dos equips de Manchester no poden jugar alhora. I, efectivament, dels 7 possibles rivals del Barça quarts, 4 són de la Lliga anglesa: el Tottenham, el Liverpool i els dos equips de Manchester. Els altres són l'Ajax holandès, el Porto portuguès i la Juventus italiana. Leo Messi diu que no té cap preferència.
Los que están son todos muy complicados, así que no nos da para elegir, esperar el sorteo y ver quién nos toca. Hay equipos muy buenos como el City, Juventus que recién, el Ajax que demostró que es un equipazo de chicos jóvenes que no tiene miedo a nada, el Liverpool que sigue teniendo mucha pegada, así que toque quien toque va a ser complicado.
Aquí podem destacar l'absència del Madrid, que ha guanyat la competició 4 dels 5 últims anys, també la del Paris Saint-Germain i la del Bayern de Múnich. Més dades. Des del 2010, la Lliga Espanyola sempre tenia 2 o més equips en aquesta ronda. Ara només hi haurà el Barça. Alemanya no tindrà cap representant per primer cop en els últims 13 anys. Dels 8 classificats, 6 ja han guanyat algun cop la competició. El Barça i el Liverpool, 5 cops. L'Ajax, 4. El United, 3. La Juventus, 2. El Porto, una vegada. El Tottenham i el City mai han arribat ni tan sols a la final. Per cert, una curiositat, també es farà, com deies, el sorteig de les semifinals, perquè aquest, el sorteig, tocaria fer-lo el Divendres Sant. S'ha considerat que no és una data adient.
Doncs de totes les dades que ens ha explicat el Jordi, en volem aprofundir en una: la presència de 4 equips anglesos als quarts de final, la meitat dels equips que s'hi han classificat. Manchester, Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Quina lectura fan a Anglaterra d'aquesta majoria absoluta dels seus equips?
Doncs aquí es llegeix com la prova del ressorgiment del futbol anglès. Penseu que han hagut de passar 10 anys perquè 4 equips de la Premier tornin a passar quarts de final de la Champions. Què ha canviat? En aquesta dècada, els clubs anglesos han millorat la planificació esportiva. De diners en tenien, i en tenen, però els invertien potser malament. Ara bé, per sobre de tot, dos entrenadors han tingut un gran impacte en el futbol anglès: Pep Guardiola i Jürgen Klopp. Durant 2 i 3 anys, City i Liverpool han construït projectes sòlids que han augmentat el nivell de la Lliga. A més, sobretot Guardiola ha fet evolucionar el futbol anglès, introduint nous conceptes amb més control, possessió, menys desgast. El rècord històric dels 100 punts del City de la temporada passada ha pujat al llistó i ha fet reaccionar els rivals. A ells se'ls ha afegit el Tottenham de Pochettino, 5a temporada, liderant un projecte cuinat a foc lent, i el United, amb l'impacte fulminant de Solskjaer, un home de la casa que presenta uns números impecables.
Són 4 equips de la Premier, 2 de Manchester. A Manchester volen un City United als quarts de final o volen evitar-lo?
Home, aquí més aviat es vol evitar, sobretot pel bon moment de forma dels dos equips i el que té sempre d'imprevisible un derbi ciutadà. A Anglaterra es considera el City com l'equip del país que pot fer el millor paper a la Champions i es té una gran fe amb Guardiola. Però, esclar, el United, amb l'arribada de Solskjaer, té la moral pels núvols, hi ha una gran cohesió al vestidor i des de l'arribada del noruec només ha perdut un partit a la Lliga i un a Europa en els últims 3 mesos. Un City United seria un enfrontament dur que fa l'efecte que els dos volen estalviar-se.
I el Barça? No el volen ni en pintura o els hi tenen ganes?
Ni en pintura, Òscar. Volen evitar el Barça i la Juventus. O el que és el mateix, volen evitar Messi i Cristiano Ronaldo. Els col·loquen com els grans favorits del títol, inclús posen el Barça una mica per davant de la Juve. A Anglaterra els blaugranes són molt temuts, hi ha un gran respecte. A més, a la fase de lligueta de la Champions, el Barça va donar una gran imatge contra el Tottenham a Wembley i alguns mitjans encara evoquen l'actuació de Messi. Avui, un dels periodistes importants del The Guardian resumeix en poques paraules el que pensen molts aficionats anglesos. Que toqui qualsevol, menys el Barça, si us plau.
Doncs aquest és l'ambient que hi ha a Anglaterra, tenint en compte que tenen 4 equips en el sorteig de demà entre els 8 classificats pels quarts de final. Enric, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, encara sobre l'actualitat del Barça, la Fiscalia ha rebaixat en 5 anys la petició de presó per l'expresident blaugrana Sandro Rosell. Dels 11 anys que li demanava inicialment per blanqueig de capital, ara en demana 6. L'Audiència Nacional, recordeu, jutja l'expresident blaugrana acusat d'haver blanquejat 20 milions d'euros de la Confederació Brasilera de Futbol. Se n'hauria quedat, segons l'acusació, 6 milions i mig. La Fiscalia també rebaixa de 10 a 5 anys la petició de pena pel soci de Rosell, Joan Besolí, i de 7 anys a gairebé 2 per la dona de l'expresident del Barça. El temps just perquè no hagi d'entrar ella a presó. Pel que fa als 3 presumptes testaferros, el fiscal també rebaixa substancialment la pena que els demana. Passa d'entre 6 i 8 anys de presó a també menys de 2. També, doncs, evitarien entrar a presó. El judici continua a Madrid i hauria de quedar vist per sentència abans que s'acabi aquest mes. Ja hem parlat del sorteig de demà de la Lliga de Campions, però també demà a partir de les 12, Nyon, Suïssa, evidentment també podreu seguir a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació aquest sorteig, però també es farà el de quarts de final de la Lliga Europa. Fins aquesta nit, però, no sabrem quins equips estaran classificats pel sorteig. N'hi haurà també molts anglesos, Jordi?
En poden haver-n'hi 2. Un, el Chelsea. Ja té més d'un peu, de fet, ja que va derrotar el Dinamo de Kiev per 3-0 a l'anada. L'altre ho té més complicat, és l'Arsenal, que ha de remuntar un 3-1 davant el Rennes francès. El Nàpols i l'Inter de Milà també tenen moltes opcions de passar. I pel que fa als representants de la Lliga Espanyola, el Villarreal és qui ho té millor, ja que va guanyar el camp del Zenit de Sant Petersburg per 3-1. El València juga al camp del Krasnodar amb un 2-1 a favor. I el Sevilla-Praga contra l'Eslàvia amb un empat a 2 a l'anada.
La xarxa Fort de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Deixem el futbol. Aquesta matinada que ve comença a Melbourne, a Austràlia, el Mundial de Fórmula 1 del 2019 amb els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I ho fa amb l'impacte que ha suposat la notícia de la mort aquesta matinada, per sorpresa, de Charles Whiting, durant més de 20 anys director de cursa de la Fórmula 1 i una de les figures més reconegudes del Mundial.
Whiting ha mort als 66 anys, víctima d'una embòlia pulmonar que ha patit aquesta matinada passada. El fins ara director de cursa de la Fórmula 1 ha estat trobat mort a l'habitació d'un hotel de Melbourne on estava allotjat aquests dies coincidint amb la disputa del Gran Premi d'Austràlia. Whiting era cap de cursa de la Fórmula 1 des del 1997, càrrec al qual va accedir després d'haver treballat anteriorment a les escuderies Hesketh i Brabham, on va ser cap de mecànics a primers dels 80, i també va treballar a la FIA, la Federació Internacional d'Automobilisme.
Però tot i aquesta sorpresa, aquesta mort, el Mundial òbviament no s'atura. Volem fer un repàs d'aquest Mundial del 2019, començant pels principals candidats al títol.
N'hi ha un que destaca per damunt de tots, Lewis Hamilton. El britànic ha guanyat 4 dels 5 últims Mundials amb l'escuderia Mercedes i torna a ser el gran favorit a revalidar el títol. Darrere de Hamilton hi trobem amb el seu company d'escuderia, el finlandès Valtteri Bottas. No té cap títol mundial, però l'escuderia Mercedes ha guanyat els 5 últims campionats i això el fa també candidat. Un graó per sota trobaríem els pilots de Ferrari, Sebastian Vettel, que no guanya el mundial des del 2013, i el debutant Charles Leclerc. També són aspirants els pilots de Red Bull, Max Verstappen i Pierre Gasly.
Com sempre, entre Mundial i Mundial hi ha hagut una pila de canvis, tant d'escuderies com de pilots.
A la graella destaca l'absència per primer cop després de 17 temporades de Fernando Alonso, que ha deixat McLaren. El seu lloc l'ocupa un altre pilot espanyol, Carlos Sainz Jr., que marxa de Renault. Altres canvis destacats al paddock són la marxa de Ricciardo de Red Bull a Renault, la de Kimi Raikkonen de Ferrari a Alfa Romeo o la tornada de Robert Kubica a la Fórmula 1 després del greu accident que va tenir el 2010 mentre disputava un rally. El polonès competirà aquest any amb Williams. Pel que fa a les escuderies, l'anglesa Racing Point substitueix Force India i l'escuderia Sauber passa a anomenar-se ara Alfa Romeo. La resta són les mateixes.
Austràlia obre aquest cap de setmana el Mundial, però n'hi ha 21 grans premis durant tot l'any.
Començant pel d'Austràlia d'aquest cap de setmana i acabant per l'últim gran premi del campionat, el d'Abu Dhabi, que es disputarà l'1 de desembre. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el 5è gran premi de la temporada el pròxim 12 de maig. 10 proves se celebraran a Europa, 6 a Àsia, 4 a Amèrica i 1 a Austràlia. El continent africà no acull cap prova del Mundial de Fórmula 1.
I pel que fa als canvis, n'hi ha força de tipus mecànic, però sobretot en destaca un que afecta la puntuació.
I que va ser aprovat tot just dilluns passat. A partir d'ara, el pilot que aconsegueixi la volta ràpida durant la cursa sumarà un punt més sempre que al final acabi entre els 10 primers. Si acabés 11è, tot i fer la volta ràpida, no sumaria aquest punt.
Ho portes tot?
Porto fars Bixanó, llantes de viatge de 18 polzades, tapisseria en cuir parcial, càmera de visió posterior...
Però si és l'equipament del Ford Kuga ST Line Limited Edition.
Vine aquest març a Ford i estrena el teu Ford Kuga abans de Setmana Santa des de 18.500 euros amb recompra garantida. Finançament d'FC Bank fins a final de mes. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Hem repassat el mercat de pilots de Fórmula 1, però el mercat de futbol també es mou. S'ha mogut avui perquè el Madrid ha fet oficial un fitxatge. Éder Militao, defensa del Porto. Defensa que juga de central, també de lateral, firma fins l'any 2025. És brasiler, té 21 anys i aquesta era la seva primera temporada a Europa. La clàusula de rescisió amb el Porto era de 50 milions d'euros. El Madrid, però, ja ha fet oficial la seva incorporació per l'any que ve.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. A aquesta hora, a Abu Dhabi, es fa la cerimònia inaugural dels Specials Olympics, la competició que aplega els esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu del món. En aquesta edició hi participen 34 esportistes catalans, Montserraia.
En total hi ha 7.000 esportistes de 190 països aquests dies als Emirats Àrabs per participar als Special Olympics. Estan acompanyats per 20.000 voluntaris, 3.000 entrenadors i milers de famílies. Pel que fa a la participació catalana, són 34 esportistes i 8 entrenadors. Un d'ells, l'entrenador de bàsquet, Josep Miquel Esteller, destaca que per molts dels catalans és la primera participació en uns Jocs Mundials.
Pràcticament la majoria són esportistes que venen per primera vegada a uns Jocs Mundials i, bueno, amb molta il·lusió, estan tots super il·lusionats i, sobretot, il·lusió i una vegada que acabi l'acte inaugural, doncs ja comencem. El que és la competició en si, que també tenim ganes de que comenci.
El participant més jove és el gimnasta del Bages, Carles Calavera, de 18 anys, la més veterana, la jugadora de bàdminton de Blanes, Rosa Maria Sánchez, que aviat farà 50 anys i viurà la seva primera experiència internacional. En aquesta edició dels Special Olympics, l'organització ha apostat per potenciar la inclusió i seran els Jocs Mundials més unificats que s'hagin fet fins al moment. Unificat vol dir que hi haurà disciplines amb esportistes amb discapacitat intel·lectual i sense discapacitat. És el cas del bàsquet masculí, com ho explica Josep Miquel Esteller, l'entrenador dels catalans.
Portem un bàsquet unificat, doncs 6 jugadors amb discapacitat i 4 jugadors sense discapacitat. Amb una normativa que juguen 3 discapacitats intel·lectuals i 2 sense discapacitat, és espectacular perquè entenem que hi ha una inclusió del bàsquet ordinari amb el bàsquet amb discapacitat i la veritat és que si veus els partits puja molt, molt, molt al nivell.
La competició començarà demà mateix i s'acabarà el 20 de març. L'endemà, el dia 21, es farà la cerimònia de cloenda d'aquests Special Olympics.
I ara parlem de bàsquet. Avui ha de ser un dia històric per l'Uni Girona. Ho té tot de cara per classificar-se per una nova edició de la semifinal europea, concretament de l'Eurocopa. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diem que ho té tot molt ben encarat perquè juga a casa contra l'ASVEL francès amb 23 punts d'avantatge aconseguits al partit d'anada.
Aquest vespre, a partir de les 8, al pavelló municipal Girona-Fontejau, tindrem l'Espar City Lift Girona-ASVEL de Lió, partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet. Sí, ho té bé l'Espar City Lift Girona per fer història i convertir-se en el primer equip català femení de bàsquet que aconsegueixi accedir a les semifinals d'una competició d'àmbit continental. Té l'avantatge de poder afrontar aquesta cita amb un marge de 23 punts per la seva victòria de dijous de la setmana passada al partit d'anada de Lió per 57 punts a 80. Valorant alguns aspectes del rival per al partit d'avui, aquesta és la consigna de l'entrenador de l'equip de l'Uni Girona, Eric Surís.
El partit l'hem de plantejar amb respecte segur i amb aquest punt de valentia que vam tenir a França, no? És a dir, no hem d'anar ni amb por ni amb el fet de poder pensar que hem d'especular perquè el partit serà llarg i que per molt que puguin tenir o no alguna baixa, són jugadores, hi ha moltes jugadores amb talent, moltes jugadores amb molt bon tir de 3, com ja han demostrat en el nostre partit o a la seva lliga, que els percentatges de totes són molt alts, tenint en compte que haurem d'estar forts i durs mentalment 40 minuts.
Ahir ja va quedar definit que el rival de semifinals seria o serà l'equip també francès del Lattes Montpellier. Seria o serà amb el partit d'anada la setmana que ve a Fontejau i el partit de tornada l'altra setmana a la pista del Lattes Montpellier.
5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, encara en bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça és camí d'Istanbul, on demà s'enfrontarà el Fenerbahçe, el líder de la competició. Avui a les 6 juga el Madrid a la pista del Kimki i el Gran Canària a 2:15 contra el Durasafaka a Canàries. En aquest partit, per cert, debutarà Pedro Martínez com a nou entrenador canari. I un altre tècnic català és protagonista. Alfred Julbe ha fitxat com a nou seleccionador d'Egipte. Fa uns anys va dirigir un equip de Mèxic i fins la temporada passada entrenava al filial del Barça. I abans de la publicitat expliquem que el circuit de Jerez s'ha calat foc a totes les motos elèctriques que han d'acompanyar aquest any el Mundial de MotoGP en 5 curses. Les motos estaven carregant en una estructura separada del paddock i després d'una explosió inicial s'han cremat tots els vehicles. Els pilots, entre ells el català Sete Gibernau, havien complert el primer dia de test oficial. Caldrà veure com afecta aquesta situació a l'inici del campionat que està previst pel dia 5 de maig.
Catalunya migdia.